És d'experiència comuna que es pot descriure la posició d'un punt mitjançant tres nombres o coordenades. Per exemple, podem dir que un punt en una cambra es troba a 3 metres d'una paret, a 2 metres d'una altra i a 2,5 sobre el terra. O es podria especificar que un punt es troba a una certa latitud i longitud i a una certa altura sobre el nivell del mar. Som lliures d'utilitzar qualsevol conjunt adient de 3 coordenades, encara que només tinguin un domini de validesa limitat. Del llibre Història del Temps, de Stephen Hawking.
Bojos per la Ciència, el laboratori de divulgació científica de Ràdio Estel.
Bona nit i benvinguts al Bojos per la Ciència. El metre ha complert recentment 200 anys. La celebració no ens podia passar desapercebuda, motiu pel qual avui en parlarem d'aquesta unitat de mesura i, per extensió, de la ciència de la metrologia a l'espai de conversa. Ho farem amb el doctor Joan Lluís Cerdà, professor del Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Universitat de Barcelona, especialista en anàlisi matemàtica. Bona nit, doctor Cerdà.
Bona nit.
I gràcies per ser amb nosaltres aquesta nit.
A vosaltres.
Abans, però, no ens n'oblidem, la Caterina López ens aproparà l'actualitat científica i tècnica de la setmana. Bona nit, Caterina.
Bona nit.
Ho farà a través del telèfon, com heu sentit. I en David Valls, com és habitual cada darrer programa de mes, ens portarà a l'espai que anomenem de la tecnologia de consum. Avui dedicat a... Bona nit, David.
Bona nit. Doncs avui parlarem una mica a veure tota aquesta gent que té CDs, DVDs i tots aquests aparells que anem acumulant, a veure com aprofitar-los millor.
Com trobem el rendiment.
Això mateix.
Molt bé. Fet, doncs, el sumari, són les 9 i 18 minuts a la nit i, si us sembla, engeguem el laboratori de divulgació científica de Ràdio Estel.
Bojos per la Ciència, un programa patrocinat per l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià.
Caterina.
Digues.
Què tenim aquesta nit?
A veure, comencem...
Avui, com que no ens veiem,
sí,
no sabem exactament quan hem d'entrar.
En la distància, però per això són menys interessants, les notícies.
Espero.
Uns investigadors dels Estats Units han descobert una nova proteïna a l'ull humà que té un paper clau en l'actuació dels nostres rellotges biològics. Aquesta proteïna podria ser la causa per la qual algunes persones cegues són sensibles a la llum a través del seu rellotge biològic. Aquesta proteïna, que s'anomena melanopsina, està present en algunes parts de la retina i, de fet, ja s'havia trobat amb altres animals, s'havia trobat amb algunes granotes i amb peixos. Però aquesta recerca que està publicada al Journal de Neuroscience té com a cosa a destacar que és la primera vegada que se detecta en mamífers.
Tot i ser sensibles tot i ser cegues, aquestes persones dius que tindrien sensibilitat als canvis de llum, potser?
Sí, serien sensibles als canvis de llum i tot i que el rellotge biològic de cada persona és bastant inamovible, és el que és, perquè si està seleccionat, doncs sí que es pot, en certa manera, és sensible a algunes petites alteracions. Llavors, a través d'aquestes cèl·lules, seria com la llum afectaria sobre aquest rellotge biològic, perquè aquesta proteïna estaria relacionada amb unes cèl·lules que serien les mateixes que connectarien la retina amb aquest centre de control biològic, que recordem-ho, perquè ja n'hem parlat d'altres vegades,
sí,
aquí a l'estudi, sí. Seria el nucli supraquiasmàtic, que és un nucli que es troba a l'hipotàlem, que és una part del cervell que s'encarrega de regular comportaments com el menjar, el beure i també la conducta sexual.
Vam parlar en el seu moment amb el doctor Antoni Díez, cronobiòleg de...
Sí, que està col·laborat algunes vegades
això
amb
mateix.
Nosaltres. Sí.
Què més tenim?
La segona notícia va de genètica i, com no, va també de clonacions. Sembla impossible fer un recull de notícies i no esmentar les clonacions. Aquesta vegada va haver un grup de científics japonesos de l'Institut de Desenvolupament de Cria de Vacuns de Kagoshima que han anunciat que han aconseguit el naixement d'una vedella que ha estat clonada a partir d'una altra vedella. I la novetat en aquest cas és que està clonada a partir d'una vedella que també havia estat clonada. I seria aquest...
Ho pots tornar a repetir, Caterina.
Ha estat clonada aquesta vedella a partir d'una altra vedella que també havia estat clonada, és a dir, ha estat com una clonació en cadena, a partir d'alguna manera. Seria el primer cas que es donaria aquesta clonació successiva amb un mamífer de gran mida, amb aus, amb altres animals, però no amb mamífers.
La propera serà creuar aquesta vedella amb un enciam.
Sí, la propera en aquest cas és que es fa molt difícil dir, perquè cada dia ens sorprenen en recerques noves. Aquests investigadors...
Això vol dir que hi ha molts diners al darrere d'aquestes investigacions,
sí,
eh?
Sí, molts, moltíssims, i per això n'hi ha tantes també. Un dels principals objectius d'aquest equip és investigar el paper o l'envelliment en aquests animals clonats i comparar el seu envelliment amb l'envelliment d'animals que no han estat clonats. La següent notícia passa al camp de la psicologia i és de investigacions basades en recents trobades sobre el desenvolupament del cervell animal abans i després del naixement han dut lloc a alguns científics a presentar noves i suggerent teories sobre l'autisme, que recordem-ho, l'autisme és una greu patologia psicològica que afecta el cervell i que produeix nens i després persones adultes que han desenvolupat una gran mancança d'habilitats cognitives i socials.
I implica una dificultat de relació, oi?
Sí, bàsicament de relació i després una greu dificultat també cognitiva en molts casos, depèn del grau. Mm. Bé, doncs fa anys enrere les principals causes que es donaven d'aquesta malaltia eren causes de tipus ambientals, normalment s'acudia a teories psicoanalítiques sobre unes mares fredes i uns pares ausents, però avui en dia les recerques apunten a causes genètiques, ja que, entre altres coses, el que han pogut comprovar els investigadors és que quan hi ha bessons idèntics, si un d'ells pateix autisme, doncs hi ha el 90% de probabilitats que l'altre també el desenvolupi. Aquestes recerques estan, com dèiem ara, centrant a veure en quin moment afectarien els gens en el desenvolupament del cervell. Perquè si bé és vera que s'han detectat entre 5 o 6 gens que hi podrien estar implicats, els autors no es posen gaire d'acord en veure aquests gens en quin moment del desenvolupament cerebral afectarien. Hi ha des de hipòtesis que parlen dels 20-25 dies primers de la gestació a d'altres que assenyalen els primers dies després del naixement. El cert és que sí que s'ha pogut comprovar és comparant cervells fent autòpsies i comprovant cervells de pacients que tenen autisme i de pacients que no, que eren cervells més grans i més pesats i que presentaven anomalies en tres regions que estan relacionades amb la conducta social, que són els lòbuls frontals, el sistema límbic i el cerebel. La següent... Perdona?
No, digues.
Sí, no, és que amb això de no veure'ns les cares es fa de vegades...
Avui es fa difícil de
seguir-nos. Una mica complicada la comunicació, sí. Investigadors que treballen a Amèrica del Sud han fet una troballa del que és ara per ara el dinosaure més gran que s'ha descobert. Es tractaria d'un herbívor que va viure fa 105 milions d'anys a la Patagònia i que feia de mida al voltant de 50 metres de llarg. Perquè ens facem una idea, ja que després també parlareu
del metre, efectivament.
Del metre, pensem en un autocar, en un autobús, que pot fer 13 metres. Doncs estaríem parlant d'una criatura de 50 metres de llarg. Ha estat localitzada en un canyó que es coneix com la Buitrera, que es troba a uns 1.200 quilòmetres de la capital argentina, a una zona que ja... que anomenen mig en broma, mig seriosament, el Parc Juràssic, perquè...
Sí, que és famosa per les troballes que s'hi estan fent, no?
Sí, sí, que són una darrere l'altra. Els paleontòlegs, en aquest cas, el que han trobat és una vèrtebra d'uns 120 centímetres, d'un metro i vint.
Déu-n'hi-do, una bona vèrtebra.
Una senyora vèrtebra, i un fèmur de 2 metres de llarg. Això els ha donat peu doncs, per fer els càlculs d'aquest herbívor, que encara no té nom, i que superaria en dimensions els dos més grans que han hagut fins ara, que eren el Seismosaurus i l'Argentinosaurus. I finalment acabarem amb una...
Suposo, perdona, aquest Argentinosaurus és de la Patagònia, també, oi?
Sí, 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 també. També són de la zona, sí cap allà al sud de la capital argentina. Finalment acabem amb una notícia de l'espai i ve de boca de la NASA. La NASA ha comunicat que el proper 31 de gener té previst que enlairarà des de Cap Canyamaral començarà la nova missió espacial de l'Endeavour i que facilitarà un mapa exacte de la Terra. Aquesta missió, que es coneix com a missió topogràfica del radar del transbordador, representarà uns grans avenços perquè produirà mapes topogràfics de la Terra que seran 30 vegades més precisos que els mapes globals que s'estan utilitzant ara per ara. Treballarà recollint dades durant més de 80 hores amb una toma interrompida de dades i de gravacions, i no ens servirà solament per obtenir aquestes dades aplicades a la topografia, sinó que la seva informació oferirà nou llum sobre l'activitat volcànica a la Terra i sobre els terratrèmols, i permetrà crear models atmosfèrics, al marge, malauradament, també dels usos militars que se'ls podrà fer.
Per descomptat. Serà interessant, però, de veure aquestes imatges, oi?
Sí. Supos que ara, a través de televisor, i supos que a través també d'algunes coses d'internet, algunes sí que
tindrem accés a aquestes imatges, oi?
Sí.
Estaria bé, potser, de trobar a la web o...
Sí, ja farem una petita investigació i quan tinguem la web la facilitarem als oients.
Molt bé.
Molt bé.
És tot?
Això és tot per avui.
Entesos. Gràcies, Caterina.
Fins després.
Bojos per la ciència.
El mes de desembre de l'any 1799, Napoleó va signar el decret que determinava la longitud exacta del metre, mesura que va servir de base per a un nou sistema de mesura, i que va néixer amb el propòsit d'unificar les mesures i establir controls objectius que garantitzessin la seva exactitud. No en va, la manca d'una definició clara de determinades unitats de mesura es convertia, tant a França com a tots els països, lògicament, en un instrument de dominació, ja que sempre es podia fer de més i de menys, o senzillament en font de confusió, ja que no es comptaven patrons exactes acordats universalment. La referència del metre es va buscar en la mesura de la pròpia Terra, exactament a la 10.000.000.000 part d'un quadrant de meridià terrestre, és a dir, de la distància entre el pol i l'equador. Tot i que ens podríem entretenir una llarga estona als fets històrics, recordarem només que Barcelona va ser la ciutat on va finalitzar la triangulació del meridià per definir el metre. A la plaça de les Glòries, precisament, hi ha una escultura dedicada a aquest fet. Del metre, dels sistemes d'unitats i de metrologia volíem parlar, doncs, aquesta nit amb el doctor Joan Lluís Cerdà. Bona nit, novament.
Bona nit.
Que, com hem dit, és professor del Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Universitat de Barcelona. Doctor Cerdà, abans de parlar de sistemes d'unitats i de metrologia, ens podria explicar com es va realitzar aquest càlcul fa 200 anys, perquè hem dit que ho van fer utilitzant el sistema de la triangulació.
Sí, bé, al llarg del segle de les llums, del segle XVIII, va avançar molt el coneixement sobre la geodèsia. Vull dir que l'home ja coneixia molt bé, molt aproximadament, la forma de la Terra. Van haver variacions des dels treballs de Newton fins més endavant. I
tothom això estava convençut que ja era esfèrica.
No, absolutament, sí. I veien capaços a mesurar per medis geogràfics, geodèsics, i per medis astronòmics, el tamany de l'arc de corresponent, per exemple, a un grau d'un arc de meridià que correspon a una obertura d'un grau. I aquestes mesures se varen fer per disposició de l'Assemblea Francesa, a instàncies del bisbe Talleyrand, que se va fer revolucionari i que va promoure...
Recordem que estem en plena Revolució Francesa.
Sí, va promoure de seguida, de la Revolució Francesa, va promoure l'any 1790 que s'unifiquessin les mesures.
Sí. Aleshores, Barcelona va passar a ser un d'aquests punts del triangle.
Sí, va haver un ordre, que un decret que ordenava que es mesurés l'arc de meridià que va de Barcelona a Dunkerque.
Per què?
Que és el que passa per París. És el de referència, aproximadament.
El metre i també el quilo, per cert, van ser aleshores creats físicament. Concretament, el metre va ser la distància marcada en una barra d'iridi i de platí.
De platí, sí, 90% de platí i 10% d'iridi.
Aleshores, aquesta barra, des d'aleshores, fins a fa un temps, perquè la definició de metre ha canviat, va passar a ser el patró a partir del qual doncs, definir aquesta unitat. No?
Sí, sí, això mateix. Va costar bastant que s'anés adoptant aquesta mesura, o sigui, legalment s'ha adaptat molt de pressa, però encara ara recordem els nostres avis mesurant amb altres mesures.
Això és el que ja va dir, perquè suposo sí, que si es va decidir de fer una unitat amb la qual tothom estigués d'acord és perquè abans cadascú o cada regió, cada territori tenia el seu sistema d'unitats propi amb les variacions oportunes segons el poble o l'àrea.
Exacte, hi havia dues dificultats, essencialment. Una dificultat era això, que amb una mateixa paraula, el peu, el que fos, no? La milla, etc., denotaven magnituds diferents, segons la zona, segons la regió. I per una altra banda, hi havia una altra dificultat, que era que els múltiples i submúltiples d'aquestes unitats no estaven establerts, eren diferents. Per una banda anava, jo què sé, això, la milla, una altra banda era el peu o la braça, o diferents mesures que no se corresponien en el sistema decimal. I va ser aquesta raó que va moure Nantal Eiran a proposar la unificació.
Hi havia algun sistema concret abans de que entrés en vigor? Ara en parlarem, el sistema mètric decimal, que tants avantatges va donar posteriorment.
Era molt variat i depenia molt de les regions. De fet, hi havia un llenguatge unificat que es referia a mesures essencialment associades al cos humà i a les possibilitats de l'home. La passa, per exemple, l'estadi dels grecs se corresponia a una distància una mica més petita de 200 metres, i això corresponia exactament a 600 peus grecs. 600 peus grecs. Hi havia la dificultat de que això corresponia al nom bé dels estadis dels Jocs Olímpics, que eren diferents. Era diferent el d'Olímpia, el de Pidaura, el de Delfos, i hi havia confusió en les mesures per això. Però també hi havia la unitat bàsica, que era el peu, hi havia la milla, que ve del nom romà milia passum, que són mil passes de l'home, etc. No?
Però, esclar, mil passes, depèn de què medeixi la persona, doncs poden ser més o menys llargs, no?
Sí, estava bastant ben establert a Roma, per això. La Roma, que va establir el dret romà, etc., establir bastant aquestes unitats. Sí.
Però era habitual, pel que he dit abans, que s'utilitzessin les relacionades amb l'anatomia humana, no?
Molt,
el pam, la polze, el peu...
Sí, a Catalunya hi havia el peu català, que era el vuitè de cana, que avui fan cana, que peu era diferent del peu, per exemple, del sud de França o el de Pisa, etc. Eren peus diferents, que eren uns 20 centímetres, però hi havia diferència.
Totes aquestes mesures sortien espontàniament als diferents llocs o hi havia un trasbassament d'informació, de manera que, esclar, que coincideixin tots en el peu, en certa mesura sembla lògic, no?
Sí,
perquè,
esclar,
és el que tens, que toca a terra i et permet de matí, no?
Exactament, però sí.
Acostumaven a coincidir les mesures?
El tamany, no? Vull dir que era diferent. Ja dic que el pan català era de 20 centímetres, però el de Pisa era bastant més gran i el de sud de França era diferent, també. O sigui que no coincidien. Era una dificultat això pel comerç i per la comunicació, no?
Per tant, el sistema mètric decimal és el primer sistema que unifica o que d'alguna manera crea un sistema estàndard d'unitats que permet a tothom entendre's, no?
Exactament, sí, se pot dir que sí. Encara no està acceptat a tot arreu. El sistema no se considera oficial a tot arreu. Pràcticament a tots els països se considera com a oficial. Tots els països. Algun és optatiu. Per exemple, als Estats Units és opcional fer servir el sistema decimal o no.
Els països anglosaxons, com que tenen aquest sistema tan peculiar com en molts altres àmbits de la seva vida, doncs
ara,
suposo
el tenen,
que no sé que està acceptat.
Sí, però el tenen acceptat com oficial. Només hi ha tres països que jo sàpiga que no tenen acceptat. Que, si no recordo malament, són Bangladesh, la República del Iemen i Libèria. No sé si últimament algun d'ells l'ha assumit o no.
Suposo que deuen tenir motius contundents perquè així sigui. Però, en canvi, sembla que aquest sistema posava molta racionalitat al caos en el seu moment, sobretot també perquè funciona amb potències de 10, no?
Sí,
i
sí,
això facilita molt les coses.
Sí, sí, el sistema decimal com el sistema binari a la informàtica actualment són sistemes amb una base ben definida i molt pràctic a l'hora de calcular. Penseu en el sistema de numeració dels romans. L'organització dels romans és impossible, és dificilíssim calcular amb el sistema romà. Intenti multiplicar un número romà escrit de qualsevol manera per un altre número romà. és impossible. Vull dir, feien servir els àbacs, feien servir estris per poder operar.
Aquí els àrabs ens van facilitar molt les coses, no?
El varen portar de la Índia, sí.
Introduint la numeració que avui coneixem. Sí. Permeti'm que llegeixi, però ara, quina és la definició de metre, perquè dèiem que havia canviat, i em sembla interessant de llegir-la, no? Un metre és igual a 1.650.763,73 vegades la longitud d'ona en el buit de la radiació de transició entre els nivells 2P10 i 5 de l'àtom de criptó 86.
Exactament.
Ens ho pot explicar una mica?
Bé,
no ho tornaré a repetir.
Bé, de fet, no era aquesta la primera definició que se va modificar. És que prèviament, a l'any 27, se'n va donar una altra sobre llargària d'ona. Exacte. Això vol dir que aquest isòtop d'aquest element, del cripton 86, té uns electrons que giren al voltant dels àtoms i que per passar d'una capa a una altra, un electró llibera energia en forma d'ones electromagnètiques. I aquestes ones, com les ones de la ràdio, aquestes ones tenen una determinada llargària, longitud d'ona. I aquesta ona es fixa, aquesta quantitat es fixa, i se pot mesurar, se pot comparar amb altres llargàries d'ona amb mètodes òptics de... Bé, no ve el cas aquí explicar els detalls. I tenen l'avantatge que es poden reproduir en qualsevol lloc i en qualsevol moment del temps. I no sofreix alteracions.
I no depenen, com passava en el cas de la barra d'iridi, de la dilatació del metall, per exemple, no? Que
exacte,
fes canviar...
Sí, ja s'ha buscat una barra que les efectes de la dilatació fossin mínimes. La definició era a 0 graus centígrads per evitar al màxim les deformacions. Malgrat això, quan se va fer aquesta definició, la llargària aquesta de la barra d'iridi no coincidia exactament amb la definició primitiva del metro, que aquesta que ha donat vostè inicialment, respecte del quadrant, del meridià terrestre.
La meridià, 10 mil·lionèsima part del meridià.
No coincidia, era lleugerament diferent, i la precisió mai ha estat lo suficient bona, per exemple, pels físics que treballen en partícules elementals, que han de menester una precisió extraordinària per les seves mesures.
Mm. Fem una petita pausa i tornem de seguida.
L'Escola Universitària Salesiana de Sarrià és una escola jove i dinàmica adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona. L'EUS forma enginyers tècnics industrials en les especialitats d'electrònica industrial i d'electricitat.
Obert el període d'informació i sol·licitud de noves places i beques de la Fundació Rinaldi.
Truca'ns al 93 280 5244 o navega amb nosaltres. www.eus.es Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Connectats amb el nou mil·lenni.
Tornem a seguir amb tots vosaltres. Recordeu que estem parlant del metre i dels sistemes unitats amb el doctor Joan Lluís Cerdà. El metre, el segon, el quilopondi, tots són unitats que ens ajuden a mesurar les coses, però que lògicament s'integren en sistemes d'unitats. Quins sistemes unitats són els acceptats avui actualment? Són els oficials, perquè no només amb el metre ens entenguem, sinó amb qualsevol unitat que representi una magnitud determinada.
Bé, essencialment el bàsic del sistema internacional, aquest que va néixer arrel del metre, que la base és el sistema de mesura de 6 magnituds fonamentals, que són la distància, que mesura el metre, el temps, que és el segon, la unitat, que és la massa, que és el quilogram, que és la temperatura, que és el grau centígrad, que és la intensitat lluminosa, és la candela, i que és la intensitat de corrent elèctric,
que és l'ampere.
L'ampere, això mateix.
Aquest és
el sistema bàsic de magnituds fonamentals, i després d'aquestes se'n deriven les altres, com són les superfícies, els metres quadrats, metres cúbics, les de força...
Hi ha hagut altres sistemes previs, però el sistema MSK...
Sí, hi ha variants, sí.
El sistema tècnic,
exacte.
Que també són utilitzats, internacionalment.
Sí, però el bàsic és aquest.
Suposo que el fet que hi hagués aquest organisme encarregat d'establir un sistema per tothom entès, doncs, va ser degut a facilitar... entendre's entre els científics, entre les persones que havien de mesurar coses.
Sí, l'organisme era la conferència general de peses i mesures que se reunia de tant en tant, periòdicament, s'han fet bastantes reunions d'aquest tipus.
Aquest és l'organisme de batllada que les unitats...
Sí,
doncs,
on els països, els estats, se posen d'acord i firmen o no firmen l'acord de dotar les unitats. Que és aquesta...
Es va modificar la definició, aleshores, d'algunes unitats? O vostè, és possible que s'introdueixin...
Vostè n'ha dit una, la modificació del valor de les unitats, que és el del
valor,
metre, no? Que
potser perquè s'ajusta...
Sí, perquè s'ajusta a la realitat, diguem. I els errors, de cada vegada se pot afinar més amb els errors de mesura.
En canvi, també abans llegia que el segon, concretament, també s'ha definit perquè és el període, la 84.600ava part del temps que triga en rotar la Terra, no?
Clar,
però, en canvi, estem en un moment en què s'està comprovant que la Terra s'està enlentint i això fa variar...
Sí, aquestes coses són... Aquestes mesures es fan com a mesures mitjanes de períodes de primer moviment.
Ara he trobat
ara,
el paper
que no. La definició de segon també ha canviat de la mateixa manera com ha canviat la definició de metre, no?
Va canviant encara la definició de metre, s'està encara ajustant.
No, com
ajustant.
Va canviar, com hem, primer vostè ha dit una definició de
sí,
metre
sí.
I al final ha dit l'altra amb la llargària d'ona. Doncs de la mateixa manera va canviar la definició d'unitat de temps, buscant mètodes més sofisticats per establir sense error aquest valor i de manera que sigui invariant respecte del lloc i del temps quan se realitza aquesta mesura.
Quin és el sistema utilitzat per cada disciplina? Alguna disciplina? Matemàtica, per exemple. Quin és el sistema que habitualment utilitzen?
En matemàtiques, per exemple, jo treballo en teoria de la mesura. En teoria de la mesura no treballem amb unitats. La teoria de la mesura fa referència a unes mesures absolutes, a una quantitat absolutes, que correspon a magnituds, números, uns nombres, i aleshores quan se fa la utilització de la mesura és quan s'ha de prendre un patró de referència, és a dir, s'ha d'assignar a una determinada magnitud fixa la unitat, el número 1. I això se fa en les aplicacions, en l'utilització. Els físics han de menester les unitats, i són els que estudien sistemàticament les unitats, els que elaboren les unitats i els que elaboren els mètodes de medició i determinació de les unitats.
Abans explicava que tots els països es reuneixen periòdicament per anar aprovant o desaprovant aquestes unitats o els valors d'aquestes unitats.
Jo no crec que sigui periòdica la reunió, però no ho puc dir perquè ho desconeixo. No sé en quin criteris se fan per la reunió de les... I actualment no sé com s'ha de fer, com s'estableix.
Molt bé, doctor Sardà, li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat aquesta nit per comentar l'anècdota del metre i els sistemes d'unitats en què habitualment...
Sí, el metre que se va aprovar el dia, em sembla que el 10 de desembre.
El 10 de desembre, 10 de desembre. Sí, aquesta és la data que teníem.
Sí, sí.
Napoleó, fa 200 anys.
Bueno, molt moltes bé. Gràcies a vostè.
Gràcies i fins a l'altre, a veure.
Bojos per la ciència. Una finestra oberta al món científic i tecnològic.
Ràdio Bat, Passeig de Gràcia 126. Components electrònics, equips de comunicació, detectors de metalls. A Ràdio Bat ho trobaràs tot en aparells electrònics. Alarmes, antenes parabòliques, estacions meteorològiques, subministrament per a estudiants i professionals. Als jardinets del Passeig de Gràcia, per sobre la Diagonal, Ràdio Bat, Passeig de Gràcia 126, Barcelona. Ràdio Bat us ofereix al laboratori.
El laboratori.
David, el teu torn.
Això mateix. Som-hi, doncs.
Es presenta el convidat primer.
Avui hem portat el senyor Francesc Vilallonga, un tècnic de Ràdio Bat. Bona nit.
Hola, bona nit.
Parlem, doncs, avui, com he dit abans, una mica sobre aquests aparells que cada cop en tenim més. Van començar una mica amb el tocadisc, l'equip de música, el televisor, després el vídeo, CD, CD interactiu, vídeo CD, minidisc, DVD, satèl·lit i d'altres que en vindran. Intentarem primer aclarir una mica de conceptes. Aquests aparells porten un connector darrere, si ens hem fixat algun cop, que és un connector amb 21 foradets, que es diu euroconnector o escart en anglès. Ens podria explicar una mica, senyor Vilallonga, què és aquest connector? Què fa això exactament?
Sí, no, aquest connector és molt important per la connexió de tots aquests equips que tenim. Fins fa un temps només podíem fer-ho a través de radiofreqüència, on a poc se'ns ha anat saturant tots els canals de televisió que teníem. Que, per tant, pues, hem hagut d'anar buscant pues, els fabricants uns sistemes que ens puguin donar una bona qualitat d'imatge. Aquest ha sigut l'euroconnector, que sembla que està bastant unificat per tots els fabricants, i amb el qual pues, ens podrem solucionar aquests problemes, no?
A veure, per aclarir una mica també de conceptes, quan es diu radiofreqüència vol dir, doncs, per cable d'antena, sintonitzar, buscar, per exemple, un canal, si tenim un vídeo, busquem un canal lliure de televisor i sintonitzem allà un canal, no?
Exactament, exactament. A més, supos que molts dels oients que han provat alguna vegada de sintonitzar aquell vídeo amb aquell tornellet petit que teníem darrere, que és quasi bé impossible de sintonitzar un sol vídeo. Imagina quan tenim dos vídeos, bueno, el que has comentat abans, no? Tot aquest...
Es va saturant la banda de radiofreqüència.
Exacte, i més saturada també perquè aquí a Barcelona tenim televisions locals, hi ha portadores també, vull dir, bueno, que hem de buscar aquesta solució de l'euroconnector.
Llavors l'euroconnector, el tipus de senyal, quin tipus de senyal és?
És un tipus de vídeo compost i amb vídeo i àudio separat. També és una solució per connectar l'equip d'IFI. Quasi tothom tenim l'equip d'IFI al costat de la televisió i és desconegut quasi que podem posar-nos en un petit cable connectar aquest equip d'IFI i tindre el cinema.
Sentir la música a través dels altaveus de l'amplificador, per exemple.
Per exemple, una pel·lícula, pues, sentir-ho amb una qualitat com el cinema, i és una cosa que normalment no se't sol aprofitar. I és una cosa que ho tenim davant dels nostres ulls.
Això mateix. Per exemple, per aquella gent, doncs, que ara comencen una mica amb el satèl·lit digital i tot això, és clar, quan els instal·len el satèl·lit, això ho posen en una sola habitació, el que es vulgui, és clar, aquesta gent es troba, doncs, que tenen altres televisors i també en volen gaudir els altres televisors del satèl·lit. Com es pot distribuir el senyal cap als altres televisors tirant cable? Hi ha algun tipus d'aparell que permeti fer això?
A veure... Bueno, l'ideal és tirar un cable. Això és el que es pot donar una qualitat d'imatge a totes les televisions, diguem que correcta. Els mitjans d'això, pues, a través de l'euroconnector. Per això m'ha aclarit una mica, perquè això de l'euroconnector sortirà a cada moment. Es pot modular la senyal a través d'uns aparells també, que són els moduladors, que podem fer un canal de...
Què vol dir modular el senyal?
Convertim això que hem dit, un canal de radiofreqüència, una senyal d'euroconnector, la convertim en radiofreqüència.
Senyal d'euroconnector, que és senyal de vídeo compost.
Correcte. Llavors la passem i la podem posar a la xarxa, diguem, de cable normal, que normalment quan ens donen el pis o quan hem fet la instal·lació prèviament és el cable que ens trobarem sempre, no?
Sí, de xarxa elèctrica.
No.
O xarxa de... La distribució de cable feta pel pis, d'antena.
D'antena.
Introduir-ho allà dins.
Exacte. Llavors, a tots els televisors de la casa, doncs, podem tindre un vídeo, o canal satèl·lit digital, via digital, totes aquestes tecnologies que tenim ara, no? Després, això que es porta problemes també, perquè a vegades no existeix aquesta xarxa i es té que posar, no?
S'ha de crear.
S'ha de crear. Llavors, què passa? Que tenim el pis pintat, el tenim molt ben arregladet, i posar un cable d'allà de quasi bé un centímetre de gruix, pues...
O la dona no ens deixa passar fils.
Sí, vamos, vull dir que això, pues, pot passar.
Llavors, què fem? Si no podem tirar cable pel pis perquè el pis és nou, ens fa ràbia o ens fa mandra simplement passar fil, com podem distribuir aquest senyal pels altres televisors?
Tenim alguns elements que ens poden ajudar a través de la red elèctrica, per exemple. Es pot ficar aquesta senyal de vídeo compost, però això a vegades és una red elèctrica, pot portar problemes.
Sí, és un aparell, diguéssim, que agafa, per exemple, agafaria el senyal del satèl·lit, i el transformaria d'alguna manera i ho passaria cap a l'endoll?
Passaria a través de l'endoll, sí.
L'endoll de corrent elèctric, s'entén.
Sí. El que estem parlant és d'un cable que no té les...
No està preparat, no té
les condicions per passar la senyal de vídeo, no? Llavors estem aprofitant un cable paral·lel elèctric, a més amb el
cable de corrent, que està, clar, representa que el pis està tot connectat. Tot el corrent ve del mateix lloc i tots els cables venen connectats entre si.
Exacte. Si tenim la mateixa fase i tot això, doncs és un aparatet que ens pot solucionar el problema, però bueno, en alguns casos hem de buscar també altres solucions.
A vegades no va bé, tampoc.
No, a vegades no. les altres solucions, doncs, tenim equips que van per microones. No ens tenim que espantar això de les microones. Vull dir, no té res a veure amb el...
Amb el microones per escalfar la llet, per exemple, a la nit, no?
Són microones, però de molt baixa intensitat, que no...
Vamos, que no donen corren lliures per la casa. Exacte. I no es mor ningú.
Sí, això va perfectament. Amb un radi d'uns 20-25 metres, si no et passa alguna cosa estranya, té que funcionar. A més, ens passa també la senyal de sonido en estéreo.
Cosa que l'altre no ho fa.
L'altre no ho fa.
Sistemes aquests no s'ha fet encara.
Encara no. De moment, aquest és la solució per passar la senyal amb estèreo. També ens permet una cosa que pot ser important, que el mando a distància també el podem... Per exemple, una d'aquestes plataformes digitals pues, té multitud de canals, no? Clar. Ens agrada fer el zapping i anar canviant de...
Clar, perquè el problema que ens trobem llavors quan distribuïm el senyal aquest amb altres televisors és que, doncs, si no m'equivoco, el televisor que tenim a l'altra habitació ens depèn de l'aparell del receptor de satèl·lit. Sí, per tant, per canviar de canal, teòricament ens hauríem d'aixecar, anar a l'altra habitació, canviar de canal i tornar a l'altra habitació a mirar. Exacte. Per tant, per evitar aquesta cosa que és bastant d'inconvenient, doncs...
Pues també, a través del mateix equipet aquest de microones...
Transmet doncs, també el senyal
també
del comandament.
La senyal.
Per tant, ens enduiem el comandament a l'altra habitació i podem canviar de canal tranquil·lament.
O es pot comprar, també hi ha mandos universals amb els quals també no cal anar amb el mando amunt i avall, no? Vull dir que solucions en tenim per tot, no? Avui en dia ja...
Està tot bastant superat,
pensat,
no? A veure, també, en el cas dels... també ara tenim una mica els ordinadors, doncs que la gent comença a comprar targetes de vídeo per poder sintonitzar canals, i poder veure canals d'aquests codificats i descodificar-los i fer una mica així d'invents, una mica pirates il·legals, no? També aquesta gent també es troba doncs, que ha de portar també el senyal cap a l'ordinador, perquè molts no tenen presa d'antena a l'habitació. Això també podrien fer servir aquests sistemes que hem dit abans.
Sí, sí, torno a insistir una miqueta que l'ideal és el cable.
És tirar cable sempre.
Sí, i més pel tema de l'ordinador, no? Que necessitem una senyal de qualitat per poder-la processar. Jo insisteixo que sempre que es pugui es passi un cable, i més en aquest cas, no? Però bueno, estem en el d'abans, no? Vull dir, si no es pot, perquè també a vegades físicament també és molt difícil, tenim que travessar parets que bueno, no ens permetria.
Després també el que fa el cable és que quan comencem a fer derivacions també estem perdent senyal. Cada derivació que fem estem dividint el senyal.
Sí.
Això et pot portar problemes.
Però bé, també el que existeix són amplificadors, petits amplificadors que es poden col·locar a qualsevol punt i ens recuperem aquesta senyal. I la senyal de radiofreqüència, un dels avantatges que té, que la podem, a mesura que l'anem perdent també la podem anar recuperant. I bueno, no és un problema en principi.
I canviant ara una mica, si en lloc de distribuir senyal de vídeo, per exemple, tenim un equip de música i ens volguéssim muntar allò una mica un fil musical per casa, en plan així domèstic, com es pot fer això? També hem de tirar fils? Hi ha algun sistema que ens permeti enviar el so també via aèria? O com ho manegem? Bon,
també hi ha uns sistemes, també a través de la red, que també podem passar la senyal. Això no dona una gran qualitat. Això és, per exemple, no sé... Pues per tens la ràdio al menjador i la vols sentir a una habitació pues, per sentir les notícies pel matí, pues, aquests sistemes són factibles i van bé. Ah, no ho recomanaria pues, per un tema d'IFI, de dir, bueno, vaig aquí a escoltar els meus CDs i tot això, no. Perquè la qualitat és justeta, vamos.
És justeta.
Vull dir, no per sonido IFI, eh?
Clar, és que també si, a veure, si comprem... Hi ha sistemes per fer fil musical a les cases, el que passa que això també és una mica, potser, en plan domèstic...
Estem a lo mateix de sempre, és el passar cable.
Passar cable. I també són sistemes que potser, segons com, pugen una mica de pressupost i no tothom està disposat només per sentir la cançoneta al matí o mentre es dutxa al bany, per exemple, que potser no cal arribar tant.
Sí, es fan modificacions a la casa, es fan obres, i es té previst amb temps, vull dir, igual que allò de la red de televisió, i si s'han assessorat abans i això, es pot deixar preparat i fer unes instal·lacions maques a casa, còmodes i que
sí, sempre el millor, serveis. Sempre el millor com a conclusió és tirar cable.
Tirar cable. Jo, si tinc que fer unes reformes a casa, aniria que ens m'assessoressin bé, passaria tots els cables que tinc que passar, tindria previsió de passar-ne més, inclús, i pensar que, bueno, que cada dia tenim més elements...
Més muntanya d'aparells.
I ara té que vindre també el digital terrestre i, bueno...
Sí, sí, sí. I una mica també, a veure, per aquella gent que té satèl·lit, tenir un receptor analògic, i ara volen, diguéssim, fer el canvi i posar-se un receptor digital, han de guardar l'analògic a dins de l'armari, o poden connectar els dos alhora, poden funcionar els dos alhora, o com va això?
Home, avui per avui encara hi ha canals en analògic d'interès que no estan sortint en digital. Per tant, es té que mantindre l'analògic. Amb un derivador, un splitter, doncs podem aconseguir tindre els dos equips connectats.
Un splitter és un derivador?
Sí.
Un derivador. És la paraula en anglès que vol dir derivar, no? Sí. Partir, sí, sí.
Llavors no té cap problema, ja dic, parlant d'una petita peça que ens pot solucionar el problema.
Per tant, podem conservar doncs, els dos aparells, si poden funcionar els dos al mateix temps?
O... Sí, 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 sense cap problema.
Sense cap problema.
Posem aquest derivador, apaguem un equip, encenem l'altre...
Ah, hem d'apagar un i encendre
l'altre. Sí. Ah, els dos alhora...
No funcionen.
No, predominaria un.
Predominaria un, sempre.
Sempre predominaria un.
Doncs molt bé. Doncs això és tot per avui. Moltes gràcies, senyor Villalonga.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins una altra, Toni.
Gràcies, David.
Ràdio Bat us ha ofert el laboratori. Ràdio Bat, Passeig de Gràcia 126. Components electrònics, equips de comunicació, detectors de metalls. A Ràdio Bat ho trobaràs tot en aparells electrònics. Alarmes, antenes parabòliques, estacions meteorològiques, subministrament per a estudiants i professionals. Els jardinets del Passeig de Gràcia, per sobre la Diagonal, Ràdio Bat. Passeig de Gràcia 126, Barcelona.
Recomanacions.
Acabem avui amb una recomanació ràpida. Dins del cicle de xerrades als vespres del museu, que organitza el Museu de la Ciència de la Fundació La Caixa, s'ha programat una xerrada per al proper dijous, 3 de febrer, concretament sobre antropologia, sota el títol dels primers humans a les portes d'Europa. La impartirà el doctor David O. Lord Kipanidze, que és cap del Departament de Geologia del Museu Estatal de Geòrgia. Aquesta és l'única recomanació que tenim aquesta nit. Arribat ja al final del Bojos per la Ciència d'avui, hem estat amb vosaltres, l'equip de sempre, en David Morral a la part tècnica, la Mireia Siles a la producció i Catalina López i Antoni París davant dels micròfons. Us esperem dijous vinent, en què parlarem del Fòrum Segle XXI sobre ciència, tecnologia i empresa, que va tenir lloc els passats dia 20 i 21 de gener al Palau de Congressos a Barcelona. Bona nit i fins al dijous que ve.
Bojos per la Ciència, un programa patrocinat per l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià.